Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Atenció a la dada. Més del 60% de la població s'autodiagnostica o pren decisions sobre la seva salut a partir de les consultes que fan a ChatGPT o segons els consells que veu a TikTok o en vídeos d'influencers a les xarxes socials. La xifra, atenció, gairebé s'ha doblat en només 4 anys. És oients, una dada espectacular que ha posat en alerta a metges i farmacèutics que veuen com creixen les consultes i les demandes de medicaments que venen per part de gent que ja li diu el que li passa perquè ho ha decidit consultant a la xarxa. Estem preocupats i estem parlant tant de joves com de gent de 40, 50, 60 o 70 anys. És un fenomen molt preocupant. Com sempre diem, la tecnologia és bona o dolenta segons l'ús que se'n fa, i està claríssim que fer servir la intel·ligència artificial o les xarxes per autodiagnosticar-se és una opció pèssima. Avui parlarem amb un gran expert en intel·ligència artificial, una de les 100 persones més influents en aquesta tecnologia. De seguida coneixem a Omar Hatamlek. A la secció Connexions del Revolució parlarem de com conjugar dos conceptes perquè es retroalimenten, la IA i la creativitat. També coneixerem l'X Talent Digital, una iniciativa que suma esforços públics i privats per afavorir la formació digital de la gent que té alguna discapacitat, també. I acabarem el programa coneixent una bona idea emprenedora que vol ajudar a promoure l'ensenyament de la música a través de les matemàtiques. Molts continguts per pensar, com sempre, els dissabtes a l'API Web, els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Ens trobareu sempre a les xarxes socials també de Catalunya Ràdio. Com serà, oients, el món de demà? Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
La revolució, o la fas o te la fan. Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
De seguida parlarem amb una de les persones que més hi entén d'intel·ligència artificial. Omar Hatamlek està reconegut com una de les 100 persones més enteses en aquesta tecnologia. Ha col·laborat, atenció, amb l'ONU, Google, Microsoft, ha treballat 29 anys a la NASA, on ha dirigit el seu departament d'innovació d'enginyeria, i fa poc ha publicat el llibre Intel·ligència Artificial, Innovació. Omar Hatamlek, bienvenido al Revolución 4.0. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de hablar con vosotros.
Muy bien, explicamos que Omar, con este acento, es un poco andaluz, de Granada, pero lleva más de 38 años viviendo en Estados Unidos, ha trabajado en la NASA y haurem de fer aquesta entrevista en castellà perquè ens entengui. ¿Recuerdas la primera vez, Omar, que tuviste conocimiento de lo que sería la inteligencia artificial, que es la palabra de moda en los últimos años?
Sí, como todas las personas de pequeños, siempre veíamos las películas de ciencia ficción y tenía mucho ámbito de inteligencia artificial, pero tomó bastante tiempo, desde los 50 que el término inteligencia artificial estuvo en concreto, hasta ahora, donde estamos viendo ya las ventajas bastante complicadas comparado con lo que éramos antes. Pero sí, de pequeño yo creo, en las películas de ciencia ficción.
Muy bien. Enseguida hablaremos de este libro, pero antes cuéntame un poco tu historia, porque claro, un hombre que ha colaborado con la ONU, ha trabajado con Google, con Microsoft y 29 años en la NASA. ¿Cuál era tu trabajo en la NASA? Explícame.
Pues bastante trabajo. Empecé como ingeniero de estructura. Trabajamos bastante años en los trabajadores del espacio. Luego fui científico haciendo investigaciones. Luego fui de los roles jefe de innovación. Pero el más interesante trabajo que he tenido era el de ser el Chief Artificial Intelligence Officer en NASA Goddard. O sea, un tema que va cambiando a un nivel muy rápido, muy potente, y la capacidad de cambiar y de la potencia de ayudar a las personas, a las misiones y a todo lo que hay es bastante, bastante potente, la verdad.
¿Qué dirías que es lo que te ha impresionado más de la NASA? Tú que has estado trabajando. Dime algún secreto para los oyentes de la NASA.
No. Son las misiones y tan, tan complicadas que al principio cuando un investigador sugiere una misión se ve casi imposible hacerla. Luego con la gente tan competente que hay, de gente inteligente de varios sectores trabajando colectivamente y al final asumir y tener éxito en ejecutar esa misión tan complicada, eso te da una satisfacción muy, muy buena. Eso es un trabajo colectivo con muchísima gente, con mucha capacidad y trabajando muchísimas horas y sin parar y sin ver obstáculos. Ver solamente la misión, dónde podemos llegar y al final es la verdad que una cosa que se siente muy bien cuando se llega a esa meta.
Muy bien. Omar, tu llibre, Intel·ligència Artificial i Innovació, el llibre de l'Omar, Intel·ligència Artificial i Innovació. En el libro dices, la IA nos hará más inteligentes en el futuro porque podremos desarrollar todo nuestro potencial humano. Ponme ejemplos de cosas que podremos hacer, Omar, que cuentas en tu libro.
Sí, pues depende de qué sector estés, la verdad. Y te digo, ahora estamos en la fase más básica de inteligencia artificial y un poco más adelante, ya casi unos cuantos años, llegaremos a la segunda, que sería mucho más competente. Pero la fase actual, dependiendo, por ejemplo, si eres un estudiante de filosofía, puedes asumir, programar el Large Language Model, que sea un filósofo, y poder tener una conversación muy profunda, porque tienen acceso, por ejemplo, a cientos y miles de libros. Entonces, la capacidad intelectual que tendría ese sistema, podrías tener una conversación muy, muy profunda. Si eres, por ejemplo, un matemático, te puede ayudar a solucionar ecuaciones matemáticas complejas también. Si eres un músico, te puede ayudar a crear líneas nuevas de música, gráficas. Es que es en todos los ámbitos, ¿no? Dependiendo de qué sector estés, es que no hay ningún ámbito donde no te pueda ayudar muchísimo. Incluso un médico te puede asesorar, por ejemplo, hoy día, con lo que tenemos ahora, te puede asesorar a tener una solución a un paciente, un diagnóstico que sea bastante elevado y que sea y disminuya los errores que hay en radiología, en investigación. Es que
en
son
salud,
todos,
en
no
salud vamos a vivir más años gracias a la inteligencia artificial. Dices en el libro, viviremos más años y en mejores condiciones gracias a la IA.
Sin ninguna duda. Es que hay, por primera vez en la historia, estamos aprendiendo qué son las causas las que dejan a las personas que envejezcan. Y estamos viendo cuáles son esas. Inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo a ver cómo obtener soluciones para poder prolongar lo más rápido posible. Estamos entendiendo las proteínas, por ejemplo, como el folding, protein folding, la estructura que tenemos casi más o menos 200 millones de proteínas. Eso normalmente hubiera llevado a una persona estudiando un doctorado de 3 a 4 años por cada una. Entonces ahora tenemos esa capacidad, nos va a ayudar a inventar medicinas nuevas. Tendremos gemelos digitales basados en tu propia genética, sí. donde sea la medicina individualizada y te dé una solución que sea 100% efectiva. Y luego, un poco más adelante, podría ser un poco más predictiva, que te diera, por ejemplo, un diagnóstico 3 o 6 meses antes de que tengas la enfermedad. Diciéndote, mira, con lo que estoy viendo, con las simulaciones de tu gemelo digital, vas a tener una enfermedad en 6 meses. Y entonces tener precauciones antes de que llegara a ese ámbito. Órganos, por ejemplo, imprimir órganos de 3 dimensiones con tu propia genética y células madre, por ejemplo. Hay bastantes cosas que colectivamente, cuando lo ponemos juntos, una persona que nace hoy va a tener una capacidad de vivir muchísimo más.
Claro.
Pero hay diferencia también en vivir años más o vivir años más sano.
Claro.
Lo que se está intentando es vivir años más años.
Claro.
Exactamente.
Claro que sí. Avui parlant amb Omar Hatamle del llibre Intel·ligència Artificial i Innovació, un home que ha col·laborat amb la ONU, ha treballat també a Google, a Microsoft i ha treballat també 29 anys a la NASA portant el Departament d'Innovació i Enginyeria. Ens parla i ens diu, no?, que amb la intel·ligència artificial viurem més anys, que també canviaran les nostres professions. Ara evolucionar, no s'haurà evolucionar com a humanos, esto lo hemos hablado en el Revolució. La IA, te pregunto, ¿tiene que entrar en las escuelas o quedarse en la puerta? ¿Qué me contestarías, Omar?
No, tiene que entrar en la puerta. Yo creo que es una herramienta muy potente que puede amplificar la capacidad cognitiva de las personas bastante. Pero lo que está pasando ahora es que las personas lo están usando en ámbitos que no son muy positivos. Y lo que estamos viendo, porque las personas no están usando, preguntan una pregunta al sistema de inteligencia artificial, les dan una respuesta y las personas ni siquiera están pensando en qué clase de respuesta, no la están analizando. Y los estudios que estamos viendo es que la capacidad de pensamiento crítico se está bajando bastantemente. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo enseñar a la generación nueva, a la gente de las escuelas, por ejemplo, cómo usar inteligencia artificial de una manera positiva y que amplifique su capacidad y dé una ventaja comparado con las desventajas.
Claro. Yo te quería preguntar una cosa, Omar, que esta semana he estado leyendo, y es que, no sé si has visto alguna entrevista que le han hecho a Elon Musk, este gurú tecnológico de Tesla y otras empresas, y también a Bill Gates, y los dos han dicho que en 20 años vamos a dejar de trabajar. Es decir, que la inteligencia, he dicho 20 años, que la inteligencia artificial hará tantos trabajos y tantas automatizaciones que casi el humano no tendrá que trabajar. ¿Qué te parece lo que ha dicho Elon Musk y Bill Gates? Porque no sé qué va a hacer la humanidad si no trabajamos, porque también sí. Yo creo que es positivo trabajar. ¿Qué te parece? ¿Es exagerado lo que dicen, que la IA, con la IA no vamos a trabajar? ¿Sí?
No, eso también va de temporadas, ¿no? Estamos hablando de tiempo de 1 a 5 años, de 5 a 10, de 10 a 40, 50, son dependiendo qué tiempo estamos hablando, ¿no? Que varía muchísimo. Ahora con la evolución de computación agéntica, estamos viendo que los trabajos de entry levels se están disminuyendo con 12 a 14%. Entonces, ahora la inteligencia artificial no solamente es buena en tasks específicos, está siendo muy buena en funciones completas de trabajo. Y entonces, lo que estamos viendo, como cuando lleguemos más adelante un poco más a la inteligencia artificial general, de que podría tener la capacidad de asumir roles como ingenieros, abogados, contables, médicos, a una capacidad que llegue al mismo nivel de esas profesiones. Luego, la segunda fase sería el labor manual. Estamos un poco más retrasados, diría yo, 10 a 15 años detrás, pero en el futuro tendríamos sistemas que serían capaces de asumir trabajos manuales, trabajos intelectuales, al mismo capacidad de los humanos, incluso más alto rendimiento y más alta capacidad intelectual que tendrían los humanos. ¿Eso qué pasaría? Por ejemplo, en 2050 se estima que habrá 10 billones de personas en el mundo. Entonces, si estamos hablando con esos números, digamos una fracción solamente trabajaría, tendremos que hablar de la dieta universal, cómo asumir términos económicos para que la gente se pueda sustituir y vivir. Pero yo no veo el problema.
Perdona,
en términos
has dicho,
económicos.
Que en 2050 va a trabajar solo la mitad de la población. ¿Es esto lo que has dicho?
No, la mitad, una fracción. Sí, sabe, yo creo que menos de eso, sería mucho menos de eso, de la mitad. Pero el problema sería no en trabajos ni recursos económicos, el problema sería en la identidad de los humanos, cómo se sientes como humano. Porque normalmente cada persona se siente alineada con su trabajo, qué está aportando, qué valor está asumiendo para la sociedad, para la humanidad. Cuando una persona no tenga que trabajar ni tener ese término y prostea adecuadamente, suficiente económicamente, se tendrá una crisis de identidad. Y se está viendo ahora, por ejemplo, con las personas que se jubilan. Estamos viendo que tienen problemas mentales, psicológicamente, porque no están acostumbradas ya a no hacer nada. Entonces, eso si lo amplificas por billones de personas, yo creo que ahí donde podría ser un challenge.
Hablando de canvis, avui amb l'Omar, aquest llibre que recomanem als nostres oients, Intel·ligència Artificial i Innovació. Omar, estamos hablando del titular de Elon Musk, de Bill Gates, de cómo nos va a cambiar la inteligencia artificial. Al ritmo que evoluciona la IA, dentro de 200 años, atención a la pregunta, dentro de 200 años, ¿qué papel tendrá el ser humano en el mundo?
Pues esa es una pregunta interesante. Yo creo que en 10 años va a ser complicado asumir qué es el rol que tendrá los humanos en 10 años. La tecnología va avanzando a un nivel tan rápido, tan exponencial, que sería absolutamente imposible estimar qué va a pasar en 200 años, porque lo veo muy complicado y sería una cosa random. Lo que decidiría algo sería completamente random, no tendría sentido. Pero incluso en 5 años se ve complicado, en 10 años muy, muy difícil, y de ahí adelante ya es casi imposible predecir. Porque se va a avanzar, vamos a llegar al segundo sistema de inteligencia artificial, donde a un tiempo incluso inteligencia artificial se podrá preprogramar por sí misma, evolucionar, sin la interferencia de los humanos. Entonces podría llegar a un nivel muy complicado, muy complejo, por su propio meta, sin influencia de los humanos. Lo que tenemos que ver es el problema del alineamiento. ¿Seguiríamos alineados lo que es bueno para la inteligencia artificial para los humanos o llegaremos a un tiempo donde inteligencia artificial pierda el alineamiento con las personas humanas y vea que posiblemente seamos un obstáculo o no? Entonces, te digo, son cosas filosóficas, pero importantes, porque podrían ser un escenario en el futuro y tenemos que discutirlas entre todas las entidades.
Muy bien. Última pregunta. ¿Cuándo tendremos robots humanoides con cerebros dirigidos por la IA que formarán parte de nuestras vidas? Vemos imágenes de China que nos llegan, sobre todo robots que parecen como personas, ¿no? El otro día teníamos unas imágenes que nos sorprendieron. Y está claro que la parte de los robots, que siempre ha ido más lenta, seguro que con la inteligència artificial se va a disparar més, Omar, i segurament, Ullent, jo crec que veurem més robots i en parlarem més. La part de robòtica, què me diries, Omar?
Sí, pues ahora mismo tenemos robots que son mucho más con dexterity, que pueden asumir cosas que hubieran sido muy, muy difícil en 5 años y seguirán avanzándose. El precio se disminuirá, entonces tendrá cualquier persona con capacidad económica razonable poder comprar un robot humanoide para asumir varias tareas de la casa. Pero también hay cosas que son un poco más avanzadas, que, por ejemplo, inteligencia organoide. Hay una investigación que te dice, puedes traer una célula madre y cambiar la epigenética y crear neuronas artificiales. Entonces podría ser que esa robótica un día incluso sean parte biológica, derivados con sistemas de computación biológicas o músculos, por ejemplo, que sean derivados biológicamente, que se puedan, si se dañan, se puedan regenerar automáticamente. Es un poco más adelante, pero para darte una idea de que podríamos incluso un día tener robots humanoides que sean parte biológicos y parte tecnológicos.
Acaba la frase. La inteligencia artificial en un futuro, puntos suspensivos, ¿qué dirías, Omar?
Pues la tecnología más fundamental, más transformadora que ha tenido los humanos en toda su historia. Yo creo que tiene ámbitos increíblemente positivos para mejorar la humanidad, pero también hay muchísimos ámbitos muy negativos que pueden impactar cosas muy negativas. Y yo creo que es una cosa que se puede controlar entre una compañía, un país, sería colectivamente, entre todos los humanos, amplificar las cosas positivas y disminuir los ámbitos negativos para poder manejarlo en el futuro.
Muy bien. Doncs avui ens ha visitat el Revolució Omar Hatamble, una de les persones que ha estat reconeguda com una de les 100 persones més enteses en aquesta tecnologia. Ha col·laborat, atenció, amb l'ONU, amb Google, amb Microsoft, ha treballat també 29 anys a la NASA, on ha dirigit el seu Departament d'Innovació en Enginyeria. I avui parlant d'aquesta intel·ligència artificial que, ja sabeu, al Revolució en parlem, i sobretot destacar també cap a on va el futur. Gràcies, Omar. Una abraçada, un abrazo. Gràcies.
Muchas gracias a ustedes.
Gràcies.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Quédate així, quédate aquí, amb mi. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Connexions amb Laura Gil.
Davant dels rumors que la IA és una bombolla que acabarà patant, de moment moltes informacions que ens arriben no sembla que vagin en aquesta direcció, perquè fa poc que hem sabut que en aquest començament de 2026 les rondes d'inversió en empreses que desenvolupen IA superen els 150.000 milions de dòlars, una barbaritat. Davant d'aquestes xifres hi ha dues opcions: si no hi ha bombolla es batran tots els rècords, però si hi ha bombolla la caiguda pot ser de conseqüències descomunals. I avui saludem una gran dona TIC, ja la coneixeu, és la Laura Gil, Chief Data and Digital Office de DAM. Què tal, com estàs?
Molt bé.
I també saludem a Matías Tavia, des de Màlaga, responsable de comunicació de FreePIC. Què tal, Matías?
Hola, muchas gracias por invitarme, muy ilusionado de estar aquí.
Molt bé, amb el Matías parlarem en castellà, Laura, amb tu en català. Què destacaríem de FreePIC i què destacaries tu de la feina que fan digital?
Laura. La veritat és que FreePIC, ara us ho explicarà el Matías, però la veritat és que és una solució super, super potent i super xula que utilitzem a DAM també. I res, la veritat és que venim aquí a que conegueu FreePIC, els que no ho conegueu, que ja és una empresa molt, molt coneguda, i sobretot entendre com empreses com FreePIC ens estan transformant el dia a dia a empreses industrials també, com DAM.
Clar, fan creativitats, fan recursos gràfics. Ara el Matías ens ho explicarà una mica. Matías, com definiries què és el que hacéis, com definiries el que hace FreePIC?
Bueno, al final FreePIC es una navaja suiza, es una suite de herramientas basadas en inteligencia artificial para profesionales creativos, para equipos de marketing, de diseño gráfico, de comunicación, equipos audiovisuales, equipos de cine. Hace poco hicimos un evento en Hollywood, ¿no? Y ahí nos reunimos con la gente, productoras de cine, que ya están usando FreePIC en sus producciones.
De unido. También estáis en San Francisco, ¿no? O sea, me cuentas que ya tenéis, por ejemplo, 250 millones de recursos gráficos. Habéis crecido mucho, ¿no? Málaga, San Francisco, 100 millones de usuarios, ¿correcto?
Sí, son más de 100 millones de usuarios, casi llegando ahí al millón de suscriptores de pago en los planes nuestros de pago. Tenemos, como dices, ese banco de recursos gráficos de 250 millones de recursos gráficos. La empresa está creciendo mucho, muy rápido en todo el mundo. Y es muy emocionante poder hacer esto desde Málaga, claro.
Clar. Laura, tu volies compartir també, conèixer aquest grup, no? Perquè també des de l'EIA que tu treballes i que coneixes molt bé, compartiu, no? Feina amb FreePIC i és important, no?
Poder treballar. De hecho, esto no sé si lo conoces, Matías, pero el primer contacto que tuvimos fue en San Francisco, fíjate, que estamos los dos aquí. Y parte de nuestro equipo del plan de emprendedores fueron a ver vuestro evento de Scale Up en San Francisco, y ahí es cuando os conocimos mucho mejor. Y fue, bueno, mira que es una curiosidad, pues desde DAM te diría que, así como dice Matías, que esto es para profesionales de los contenidos audiovisuales y tal, también déjame matizar que quizás en DAM que no tenemos ningún profesional, pero sí mucha gente que hace muchas cosas y que contrata agencias y que hacemos contenidos audiovisuales. Quizás lo raro es que también tenemos muchos usuarios usando la herramienta, porque es verdad que nos viene muy bien porque hacemos muchísimas cosas como, no sé, cartelerías, tanto internas como externas, mockups para visuales de los retailers, o sea, hacemos muchísimas cosas y también... O sea, la clave és com formamos a nostra gent per que usi aquestes herramientes.
Clar. Matías, ¿por qué habéis crecido tanto? ¿Cuál dirías que es el secreto?
Yo creo que la diferencia clave entre una suite como FreePIC e irse a un chatbot a pedirle que genere una imagen o que genere un vídeo es que nosotros ofrecemos a los creativos o a las personas que tienen la intención de crear una obra audiovisual, un vídeo, ese control para que la inteligencia artificial los lleve por donde ellos quieren crear al final y comunicar. Entonces, lo que ponemos a disposición de todos estos creativos son herramientas para colaborar, para mantener una consistencia a lo largo del trabajo, y por eso yo creo que estamos creciendo tanto en usuarios, empresas que contratan FreePIC, y es la clave, respetar el humano que hay en el centro de la creación.
Claro. Laura, ¿cómo se aplica això a una empresa? Es decir, treballar amb companyia com FreePic. Hi ha algun exemple d'alguna experiència o projecte que heu fet amb
ells? Sí, per exemple, la clave de col·laborar com FreePic, per exemple, per empezar, és que tota la formació està basada en casos pràctics de casos reals que tenim, no? Entonces nos ajuda molt bé a entender dónde podemos usar la herramienta y dónde no, ¿no? Pero, por ejemplo, preparar un primer concepto visual pues para una idea, para cualquier cosa que vayamos a hacer, hacer variaciones rápidas de materiales ya existentes, de cartelerías, de miles de cosas, pero hacer un mock-up para una presentación interna, visualizar cómo quedaría una pieza en un punto de venta, o, por ejemplo, incluso para nuevos productos o nuevos formatos, ver cómo sería pues el producto final, la botella. Comparar y de manera muy rápida distintas opciones creativas. Estas son las cosas que sobre todo estamos haciendo.
Muy bien. Matías, m'agradaria que m'expliquessis una mica el que abans m'has comentat, lo que antes me has comentado en Hollywood. ¿Trabajáis imágenes pero vídeo también ya?
Sí, claro, es que el vídeo está avanzando a una velocidad increíble. Nosotros, todos los modelos nuevos que van saliendo, estamos ya ultimando el lanzamiento de Seedance 2, que ha sido muy viral estos días. Es un gran modelo de vídeo nuevo. Y al final todo entra dentro de esa dinámica de partir del modelo de inteligencia artificial y ofrecerle a los creativos, a las productoras, opciones para controlarlo. Entonces, si hay una agencia que ha hecho un anuncio en el que la ciudad de donde está ambientada no se parece a Barcelona, pues nosotros le damos la oportunidad de cambiar ese contexto, ese ambiente, para que se parezca más a Barcelona, o incluso generar cientos de anuncios a partir del mismo concepto en cientos de ciudades diferentes, con actores que se parecen a las personas que habitan esas ciudades. Y todo este control es la gracia de FreePic. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn.
FreePic, una barbaritat, 100 milions d'usuaris, no? S'utilitza la intel·ligència artificial generativa per crear dissenys, per crear vídeos. Laura, és veritat que cada vegada, no?, les companyies necessiten estar, i tu saps, més a prop, no?, d'aquesta IA generativa, no?, amb diferents aplicacions.
Sí, sí, el cas és que estem transformant la manera en què treballem i crec que hem de ser ràpids aquí, hem de ser els primers en utilitzar-ho.
Claro. ¿Qué futuro, Matías? Claro, FreePic, te he de decir que ahora nos escucha algún productor, algún realizador, piensa, oye, me voy a quedar sin trabajo, ¿no? ¿Qué nos espera en vídeo imágenes que nos va a sorprender?
Pues yo creo que FreePic es el paradigma de pensar en lo contrario, porque nosotros existimos desde 2010 y muchos de los creativos que empezaron antes de toda esta tormenta, esta revolución de la inteligencia artificial, se han convertido a expertos en inteligencia artificial, y una de las cosas que ofrecemos a las grandes empresas es el tiempo de nuestros mejores creativos, los mejores creativos de IA que hay en España, de FreePic Studios, y se trata de iterar rápido, y es un mercado muy competitivo, por supuesto, pero se trata de estar a la última siempre.
¿En Hollywood alguna película que vamos a ver con FreePic?
Bueno, que podamos hablar, porque respetamos mucho los acuerdos de confidencialidad con las empresas. Tenéis la serie House of David, tenéis esta película de Robert Zemeckis con Tom Hanks, en la que se ha usado nuestro upscaler de Magnific. Así que pronto podremos hablar de más cosas. Por ahora hay que respetar los acuerdos de confidencialidad.
Muy bien, oye, Matías, ¿no? Realment és que és una barbaritat, que una empresa en pacte amb tan pocs anys, no? També.
Sí, sí, sí.
Laura, el que té la tecnologia, com saps, no? Que l'escalabilitat, 100 milions d'usuaris. El objetivo final, Matías, ¿qué seréis? ¿200 millones? No sé cuál es el objetivo de crecer.
Bueno, por ahora en los últimos años hemos doblado, así que ojalá poder seguir doblando, ¿no?
Molt bé. Per acabar, Laura, la IA, la IA ha de ser present i la generativa a l'empresa.
No, ja hi és. El tema és que a la vida personal ja utilitzem aquestes eines, crec que a les empreses i a les feines jo crec que no hem de ser menys. Clar, hem de donar aquestes eines als nostres empleats.
Molt bé, doncs escolta, com sempre aprenent amb la Laura Gil, gràcies, Matías, enhorabuena por esta trayectoria
muchas
como empresa.
Gracias,
mucha
gracias.
Suerte en un futuro y gracias, com sempre, Laura, per parlar d'innovació i tecnologia. Gràcies, una abraçada.
Hasta luego.
Un emprenedor veu oportunitats allà on uns altres només veuen problemes. Michael Gerber. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Emprenedoria quilòmetre zero.
La gent que té alguna discapacitat té una taxa d'ocupació 2,5 vegades inferior a la resta de la població. El 2024, només un 0,5% de contractes formalitzats ho van ser en persones amb discapacitat. I si parlem de salaris, la bretxa és també vergonyosa. Més d'un 25% de diferència. Davant aquesta realitat que ens ha de fer plantejar moltes coses com a societat, hi ha iniciatives que intenten pal·liar aquesta greu mancança. Avui en volem conèixer una. I saludem a la Dolors García, directora Inserta Empleo Catalunya de Fundació 11. Què tal, com estàs?
Què tal? Molt bé, gràcies.
I l'Humbert Ruiz, director de Talent Digital de Barcelona Activa. Què tal?
Molt bé, moltes gràcies, Chantal.
Fa uns dies es va inaugurar per Talent Digital. Expliqueu-me què és aquest centre de formació.
Doncs mira, Chantal, per Talent Digital Barcelona és el nou centre de formació tecnològica accessible i gratuïta per a persones amb tot tipus de discapacitat, que està impulsat per la mateixa Fundació 11, les seves associacions, Inserta Empleo, Inserta Innovació, i que justament comptem amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa i també per part de la Generalitat de Catalunya. És un espai, és una aposta de la Fundació 11 per fer de Barcelona i de les persones amb discapacitat que es puguin beneficiar, una aposta perquè puguin formar part d'aquest futur digital i que puguin millorar les seves competències laborals per no generar més bretxes encara de les que ja tenim les persones amb discapacitat i puguin accedir doncs, a ocupacions de major qualitat i, per què no, transformar vides, transformar també trajectòries professionals que pot ser que un cop que els ha esdevingut la discapacitat, doncs de vegades s'han de buscar noves alternatives perquè encara tenen capacitats, ja que poden fer coses, i les Clar. Empreses no poden deixar de tenir en compte doncs, aquest talent.
Sí, tinc el text que d'inauguració hi va ser l'alcalde de Barcelona, el CEO i CEO de Mobile, el John Hoffman. Per tant, Humbert, és una mostra seriosa, no? Que és una aposta important que les persones amb alguna discapacitat no? també tinguin aquestes capacitats digitals que són molt importants, no?
Sí, per suposat. Nosaltres hem d'intentar aprofitar la bonança del sector digital, del sector tecnològic, per garantir que tothom tingui oportunitats, i més encara aquelles persones pues, que tenen més dificultats d'accedir al mercat laboral, no? Que, com bé deies, el col·lectiu de persones amb discapacitat pues, tenen diverses barreres, i nosaltres el que hem d'intentar és facilitar que aquestes persones puguin accedir al sector tecnològic, a més amb una formació que els doni totes les eines, les competències i habilitats per treballar-hi com qualsevol altra persona.
Clar, tinc entès que és una formació gratuïta. Inclusiva, què aprendran? Quines competències? Qui m'ho explica, els dos, què aprendran?
Doncs, si vols, començo i l'Humbert pot complementar-ho. Doncs realment els oferim una formació tècnica escalable, és a dir, des de competències digitals més bàsiques, més avançades, fins a arribar a una formació molt més especialitzada en temes de programació, intel·ligència artificial, però sempre posant a la persona des del punt de partida, perquè tothom pot tenir un punt de partida de coneixement tecnològic diferencial, però per això està el Servei d'Inserta Empleo de la Fundació 11, doncs per oferir-los orientació laboral, aquest acompanyament, i, òbviament, l'objectiu final és fer una connexió amb el mercat laboral i que realment les trajectòries seran més curtes, més llargues, però que al final realment puguin arribar a l'objectiu final, que és incorporar-se al mercat laboral.
Humbert, és que tinguin no, més bones sortides professionals, no? Aquesta gent,
exactament.
També...
Les persones amb alguna discapacitat hi ha una cosa que tenen i que els hi donen una qualitat, jo diria, molt superior a aquelles persones que diem que no tenen discapacitat. Que és que aquestes persones tenen una cosa que és la capacitat de superar-se i la tenen desenvolupada de tal manera que en aquestes formacions, per exemple, tecnològiques, és on se demostra que aquestes persones tenen aquesta capacitat de superar-se i aprendre aquestes habilitats i competències per fer del sector un sector més divers. I a més, com dèiem, amb aquesta aliança entre l'Ajuntament i la Fundació 11 i el Grupo Social 11, el que fem és contribuir a que allà on se situa, que és el Parc Tecnològic de Nou Barris, sigui tot un pol de talent digital, que té en comú el que bé deies, no? Que és gratuïta, que és inclusiva i que és d'alguna manera universal, que anem a buscar a totes les persones i amb l'especialització que calgui per fer-ho, aquestes oportunitats de feina, arribar a tothom.
I el més important, fer-la accessible per tothom. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little closer.
Sobretot explicar que Parc Talent Digital està situat al Parc Tecnològic de Nou Barris. Vol dir que serà un nou pol d'activitat econòmica a Barcelona, perquè Nou Barris està tradicionalment lligat a un context econòmic no gaire elevat, però és cert que ara mateix una de cada tres places de formació professional digital s'ofereix en aquest districte. Oi que sí? Què en diríeu?
Sí, és un districte que sobre el qual doncs, hi ha una sèrie de prejudicis, diria jo, vinculats socioeconòmicament, però que després hi ha apostes com aquesta que estem dient del Parc Tecnològic del Pol de Talent Digital i també doncs, de les places de formació professional que ofereix l'Institut Tecnològic de Barcelona. I la idea és que amb aquestes iniciatives que estem sumant a aquest barri no només contribuïm a que la pròpia gent del barri se pugui formar en competències tecnològiques i pugui accedir al mercat laboral digital, sinó que a més constituïm un element molt potent de crida a totes les persones a anar a formar-se a Nou Barris. De fet, fins i tot el districte ha aprovat una mesura de govern que va en aquest sentit, no? De reforçar Nou Barris com un dels epicentres de talent digital de la ciutat.
Molt bé. Per tant, ofereix en aquest equipament, no? Formació, emprenedoria, correcte? Sí?
Sí, en aquest equipament, el que dèiem de pol de talent digital, l'estratègia de pols d'activitat econòmica de l'Ajuntament és aquesta, agafar un sector, en el nostre cas l'economia digital representada pel talent digital, i en un equipament físic reunir tres línies mestres del que ha de ser l'impuls del sector. Una és la formació i el talent, que com diem tenim el Cibernàrium situat a Nou Barris, que és on va néixer aquest servei, tenim un Ateneu de Fabricació 3D, sumem ara la Fundació 11 amb per talent digital i tenim també la Fundació Telefònica amb el Campus 42 Barcelona, per la banda de talent. Després tenim tota la banda d'emprenedoria i després tenim el que lligarà tot entre l'emprenedoria, l'empresa i el talent, que és aquelles activitats d'ecosistema, que generen un ecosistema al voltant.
Clar. I a més, us he de dir que les persones amb discapacitat visual, per exemple, la tecnologia l'ajuda moltíssim, no? Jo he estat amb persones que m'han explicat aplicacions amb intel·ligència artificial, no?, que indica millors llocs, oi que sí, que tu t'ho coneixes molt bé.
Sí.
Ajuda molt la tecnologia i més la IA, no?
La tecnologia ajuda si realment es fa un bon ús i al final no genera barreres, no? Vull dir que s'ha de fer un bon ús de la tecnologia i crec que és molt important. Justament una de les apostes de Per Talent Digital, a banda d'oferir tot el tema formatiu d'acompanyament, és tenir l'oportunitat de que tothom, tenint en compte les seves característiques, pugui trobar tot el suport necessari, sigui perquè tingués una discapacitat visual, física, psicosocial, realment. Aquesta és el valor diferencial que realment podem aportar, que tothom tindrà cabuda i a tothom se li podrà oferir una solució ajustada a les seves característiques perquè realment es puguin formar i que finalment puguin accedir a un mercat laboral clar, més equitatiu i amb millor qualitat d'ocupació.
Clar, perquè el futur de Barcelona és un motor de sector tecnològic, no? És molt important, però sobretot cal incloure, no?, a les persones amb discapacitat perquè també siguin protagonistes, no?, de tot aquest moviment tecnològic que viu Barcelona.
La diversitat és un dels grans valors de qualsevol sector, no? I en aquest sentit el sector tecnològic ha de fer una aposta per aquesta diversitat. Com bé deies, Barcelona ara mateix és un dels epicentres, no?, al sud d'Europa de la tecnologia, ja no només amb el nombre de hubs que hi han instal·lats, sinó la cinquena ciutat europea amb més start-ups, és un sector en creixement, que hi ha més de 130.000 professionals, però tenim reptes. I un d'ells és aquest, és la diversitat, la incorporació també de més dones al sector.
Clar. Molt bé. Doncs escolta, felicitats Dolors García, directora d'Inserta Empleo Catalunya, Fundació 11, per aquesta iniciativa. Més capacitats digitals per tots, per a tothom, per a les persones amb discapacitat, per ajudar a tothom. I gràcies, Humbert Ruiz, no?, per fer també aquest viatge per la Barcelona tecnològica. Gràcies, una abraçada.
A tu, una abraçada, gràcies.
Merci.
Si tens suficient informació per fer un pla de negoci de la teva idea, és que ja és massa tard. Bill Gates. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
I avui volem conèixer un projecte impulsat per uns emprenedors catalans que a partir de demà seran a la Fira Tecnològica 4 Years From Now, lligada al Mobile World Congress i que ja és tota una referència. És un projecte que, atenció, que vol ensenyar música a través de les matemàtiques. I do what it takes. A veure, el projecte es diu Play Music i saludem el director, el músic Mauricio Villavecchia, què tal? I el coordinador, el pedagog musical Joan Sánchez, què tal? Com esteu?
Molt bé.
Molt bé, gràcies.
A veure, no és fàcil que m'expliqueu, eh? Què vol dir ensenyar música en matemàtiques? A veure, per què dius això, eh? Matemàtiques en aquest país ja tremolen. Play Music, com expliqueu el projecte, Mauricio?
A veure, el projecte és juntar dues coses que en principi a tu ja t'ha sobtat, no? Que semblen molt diferents, perquè una és està lligat a la ciència, a la estructura mental, als números, a la exactitud i la precisió, i l'altra, la música, és un món artístic de creació, d'emocions i totalment intuïtiu, no? Uh-huh. Ara, podem juntar-los? Sí.
Com?
Devem juntar-los, perquè l'hemisferi dret i l'hemisferi esquerrà del cervell, si treballen junts, són molt més efectius.
Val.
No? I a través de l'estructura es pot entendre millor la intuïció.
Clar. Quin lligam tenen la música i les matemàtiques, no? Em diries?
Quin lligam? Bueno, és des de l'antiga Grècia, no? Tenim molts exemples, des de Pitàgores, bueno, el Maurici sap més que jo de història, però nosaltres considerem que en realitat la música s'estudiava com una ciència matemàtica, no? Llavors l'escola moderna, diguéssim, ha separat aquests sabers, no? Són assignatures com diferents, però en realitat nosaltres estem treballant les dues coses alhora i ens funciona, realment, no?
A qui s'adreça? Als alumnes de quina edat? I poseu-me exemples, no?, de com es treballa aquest lligam.
Doncs, bueno, estem treballant a secundària ara i a batxillerat i volem obrir també primària, que és molt interessant, perquè són nens més petits, no? I, per exemple, per posar un exemple molt concret, el ritme té que veure amb una pulsació, que és una unitat, no? I les subdivisions, que en teoria clàssica són les negres, les corxees i tal. I per nosaltres, pues, són fraccions aritmètiques de les més senzilles que aprenem al col·legi, i a través de les fraccions podem entendre tot els entramats rítmics de lo més senzill a lo més complex, no? Al final, pues, el ritme del reggaeton, pues, té uns números i una fórmula, no?
Clar.
I això als nens, bueno, els fa molta gràcia i els motiva, no?
Clar. Joan, tu ets un de les persones que imparteix tallers. Explica'm algun exemple que feu al taller. A veure, posa'm algun exemple, per exemple, que feu.
De quin tipus d'exemple?
De música i matemàtiques, com
sí,
ho feu?
Sí, mira, això que deia el Maurici, no? El Mauricio, nosaltres directament demanem el primer dia, no? Algú sap o té cap idea de com seria un reggaeton, matemàticament parlant? Com és l'estructura d'un reggaeton, no? I clar, es queda
com molt... és? Explica'm una mica com és l'estructura.
Clar, bueno, a veure, sí, directament és una mica més difícil sense veure la nostra aplicació, no? Les nostres fitxes en paper, però... Clar, són números. De cop són números. No és tan abstracte com si dius... Clar, és que jo no tinc... O sigui, no he estudiat música o no tinc ni idea de què és una corxera o una negra, no? En aquest cas, són números i són fraccions. Llavors, aquestes pulsacions són com cercles. Nosaltres apliquem fraccions i aquest cercle es fa com la meitat, imagina't, no? La fracció 1-2, aquest cercle es divideix en dues parts. I ara tu tries quina d'aquestes dues parts vols que soni. Pots triar un... Clar, bueno, seria com...
I aquí hi ha matemàtica,
Aquí hi ha molta matemàtica.
Un 0 i un 1, 0, 1, 0, 1, i vas, són zeros i uns, i vas escollint uns sobre altres, i el ritme canvia.
Molt bé. Per què, d'on neix aquesta idea, Mauricio? Tu ets compositor, no? Pedagog musical, pianista. D'on neix de fer aquesta metodologia educativa, no?
Sempre m'ha interessat des del principi, des de jove, que vaig començar amb la música, la teoria musical, no? I vaig estudiar a fons. I ja quan estudiava ja em va vindre aquesta idea. De mesclar els números i la música. També vaig veure molts exemples a la història, no? Però molt deslligats i molt, molt mal ordenats, no? I jo volia fer un doctorat amb això. El doctorat no va arribar, em vaig casar, vaig tindre fills i la feina, no? I en el moment de que començo a treballar menys i tindré una mica més de temps, agafo aquesta idea que ja tenia i la plasmo. Al principi, a poc a poc, i llavors ja fem el projecte digital, a partir del sistema que jo creo amb les coses rítmiques. Les notes també tenen números i una melodia, al final és una sèrie de números que es van sumant o restant per pujar i baixar les notes, no?
Aquesta cançó li posaria número ja, també, o no?
Sí.
Quin número té, a veure?
Bueno, rítmicament és un 4, no?
Un 4, sí, per què, a veure?
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
Amb això, clar, a veure, competències que treballen al taller, sé que aconsegueixen els alumnes competència matemàtica, competència bàsica, i ara dic competència també fer músiques que funcionin, no? Al final també, o no? També o no?
Exacte, clar, potser l'objectiu de nosaltres tenim un pack de tallers, que són 6 tallers, que és tot un recorregut pedagògicament parlant, vale, no? I el 6è taller és un taller només de composició musical. Ah. I aquest taller sí que està orientat a fer una composició ja una mica més professional, per dir d'alguna manera.
Molt bé.
No?
Això és extraescolar o escolar, tot el que feu?
Ara mateix estem treballant en horari escolar.
En horari escolar, sí. Molt bé.
Però no descartem a futur també la possibilitat de fer extraescolars, per què no?
Molt interessant, no?
En aquest sí, moment
inclús,
és molt innovador, realment.
I inclús treballar fora d'escoles, fer tallers amb organitzacions, hem estat parlant amb Abacus, per exemple, no? Com una activitat de joves i grans, per desenvolupar la intuïció matemàtica i musical, no?
Molt bé, és interessant, eh?
O sigui, nosaltres trenquem una barrera d'entrada a la música que frena molta gent, que és que jo no coneix el llenguatge musical, però sí coneixes els números. Si coneixes els números i coneixes les fraccions, pots començar a fer música amb nosaltres.
Ja.
En 5 minuts ja estàs creant.
Ja. Déu-n'hi-do, no? Per tant, això ho heu provat amb 375 alumnes, correcte?
Uh-huh.
I què diuen, no? Què us han dit també els alumnes? Què us diuen ells?
I ens diuen coses molt bones, en general. O sigui, més enllà de les enquestes que els hem passat, jo em quedo amb les reaccions a l'aula, no? A vegades arribes al primer dia, hola, mireu, som de Plenuci, que venim a treballar aquest projecte, que farem música amb matemàtiques, no? I alguna diu, quin rotllo. Dic, per què quin rotllo?
I després s'emocionen, no? Anem a escoltar una altra música, a veure.
Clar.
Aquesta què seria? 3, 4...
És un 4.
També és un 4?
També és un 4. El 4 és la música popular es fa servir molt. Però en aquesta, per exemple, veiem que els accents són el 2 i el 4. 1, 2, 3, 4.
A veure. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
I hi ha una fracció en 1, 2. Taca, 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 taca. I un, que és això, es divideix en dos.
Molt bé, escolta, jo no ho he fet mai, això, m'ha semblat sorprenent. A veure, i l'objectiu quin és? Esteu ara al Mobile, suposo que és aconseguir més aliances, no? Inversió, sí. Projecte internacional. Mauricio, Joan, què voleu que passi? A veure, què voleu que passi?
Bueno, de moment el projecte immediat és les escoles, però ni molt menys és l'únic objectiu. També tenim una aplicació més gran per músics avançats, que també estem treballant, no? Però l'objectiu immediat és les escoles.
Clar,
el que més il·lusió ens fa. I poder treballar a Sud-amèrica, per exemple, que crec que pot ser una cosa molt, molt maca, ens encantaria, per exemple.
Molt bé. Doncs, escolta, hem d'anar acabant. Felicitats per aquest projecte, Mauricio, Joan, per aquesta idea emprenedora, no? Que esperem que us vagi molt bé, que presenteu el 4 Years From Now i que, sobretot, uneix una cosa que necessiten també els nostres alumnes, no? Que és saber de matemàtiques. Ara que vivim en un món tan digital, és molt important que sàpiguen de matemàtiques i també de música, no?
Exacte.
Titular final, vinga.
I tecnologia.
Frase final. I tecnologia. Felicitats, molta sort i espero que el projecte arribi a moltes escoles.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies per tenir-nos.
Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
I avui amb una frase de Jesse Jackson, el polític nord-americà que va morir fa uns dies i que va ser un gran activista en la lluita pels drets civils. I la seva frase és aquesta: no podem escollir d'on venim, però sí que podem escollir cap a on anem.
M'esforço a remarcar.
Deixant-se caure a l'esquerra, pivot recuperador, fixo la mirada a terra si la cosa va pitjor.
Moltes gràcies a tot l'equip que fa el programa. Juli García, Paco Cotillas, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, equip. Gràcies, oients.
I tota l'artilleria la concentraré al davant, a l'esquerra, blanc de l'ella, provant d'evitar l'orsai.
Deixaré caure, calla a prop de Puigcerdà. Tinc una casa amb piscina i aquest fin d'ell podem anar.
I de carrilers per banda, somriures adolescents, tan repetits, tan estudiats, tan entrenats digitalment.
Amb la meva gran jugada, quatre notes a unisó, et faig cometre una falta, dius els tiets ho fan millor.
Davanter centre molfacte i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta.
Shawarma amb tu és el millor que hi ha. Oh, lele, oh, la, la. Demà hi ha la refresca i ho provarem d'arreglar. Oh, lele, oh, la, la. Un shawarma amb tu és el millor que hi ha.
Un parell de melodrames fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames.
I de quatre caixa o faixa, un accent agironat, donaran joc les ve baixes que m'esforço a remarcar.
Deixant-se caure a l'esquerra, pivot recuperador, fixo la mirada a terra si la cosa va pitjor.
De mitja punta fent boia, una cita intertextual, visc a prop de roca fonda, conec en la minya mal.
I tota l'artilleria la concentraré al davant, a l'esquerra, blanc de l'ella, provant d'evitar l'orsai.
Oh, lele, oh, la, la, un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Oh, lele, oh, la, la, per anar fent una copa em vull classificar.
Deixaré caure, calla a prop de Puigcerdà. Tinc una casa amb piscina i aquest fin d'ell podem anar.
I de carrilers per banda, somriures adolescents, tan repetits, tan estudiats, tan entrenats digitalment.
Amb la meva gran jugada, quatre notes a unisó, et faig cometre una falta, dius els tiets ho fan millor.
Davanter centre molfacte i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba.
Oh, lele, oh, la, la, un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Oh, lele, oh, la, la, demà hi ha la refresca i ho provarem d'arreglar. Oh,